Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que el Madrid no tingui jugadors bons del, de la
plantilla. Sí, que ja ahir vaig sentir una estadística que el 40 jugadors fets al Castilla havien debutat a primera divisió o estaven jugant a primera divisió i no havien jugat ni un minut amb el Madrid.
Clar.
Sí.
I aquí, al canvi, el Barça ja, des de les èpoques ja impretèrites, el Johan, però també, evidentment, el Pep, el propi Valverde, Luis Enrique i ara Xavi, que aposten clarament
no, no,
per...
No, no, es queden. És que la qüestió
que
és que es queden.
Clar, és clar, és clar. És que tu ara dius, tu ara estàs presses a Pedri? Tu, ai, a Pedri, perdó, a... Bueno, a Pedri també, però és igual, a Fermín? Tu ara, a... El Yamal el canviaràs, el cediràs a Gavi?
Jo crec que hi ha hagut èpoques més propícies amb entrenadors com amb més inclinació per mirar cap a baix. Ahir teníem el cas de Valverde, que estava a la banqueta de l'Atlètic. Jo crec que ahir li va costar més. Recordo que va fer debutar a Ansu Fati, però que hi havia vegades que deies potser hauries de mirar més a baix. A més, quan es va fitxar, jo recordo que es parlava de que com venia del club que venia, que era de l'Atlètic, i tenia una mirada cap a l'Ezama, etc., que això ho podria fer com una... crear una línia de continuïtat amb el Barça, però jo crec que li va faltar. En canvi, Xavi estarà a l'altre extrem. Segurament també perquè el context del club és el que és, hi ha moltes baixes, hi ha una situació econòmica que també ha afavorit aquestes apostes, però jo crec que Xavi... diguem-ne que amb un altre entrenador no haguessin debutat tants jugadors i sobretot no s'haguessin aguantat, sostingut en el temps. És a dir, per exemple, quan veiem a Lamin Yamal jugar tants partits, jo no me l'imagino jugant tants partits ni tants minuts amb un altre entrenador.
No.
I jo tampoc m'imagino cap entrenador apostant per Marc Guiu a la segona part. No me l'imagino, perquè és que hem tingut altres casos i no ha passat.
No, la segona part amb empat a 0.
Sí, exacte. És a dir,
correcte.
És a dir, ell l'entrenador té tendència, i sobretot el d'equips grans, a tirar per l'experiència, perquè jo també ho entenc, és un sentiment i una natural de primer pensar en la teva continuïtat abans que amb la probable o difícil èxit d'un jugador pel que apostes tan jove. Però aquí al Barça, el Xavi el que pensa és amb l'equip i amb que aquell jugador que ni tan sols ha jugat uns minuts amb el filial, però és un juvenil que marca molts gols al juvenil, però clar, el salt és enorme, i que faci el primer gol amb la primera pilota passada que li fan, que per cert li fa Joao Félix, que per mi és l'home del partit, evidentment quedem enlluernats perquè és una història bonica, perquè per la felicitat del nano, perquè ens serveix per el Barça treure pit del seu planter, que jo estic d'acord, jo crec que és una de les millors del món i queda demostrat any rere any. Però per mi ahir hi ha dos jugadors, un és Joao Félix i l'altre és Íñigo Martínez, que també jo crec que sumar a la causa aquest tipus de futbolistes està molt bé, amb les llums llargues, no? Perquè el Barça tot just estem a finals d'octubre.
11 i 3, em sap greu que d'això estiguem parlant davant de l'equip de Santi Segurola, l'Atlètic de Bilbao, que la veritat a la primera part podria haver marxat tranquil·lament guanyant si no arriba a ser per un parell d'actuacions.
Ter Stegen està molt bé.
Ter Stegen, efectivament. Segurola.
I Unai.
Bueno, con respecto a la cantera del Barça, siempre ha sido buenísima. Yo creo que no estoy tan de acuerdo con que sea una decisión del entrenador, que en parte lo es, evidentemente. Koeman, antes que Xavi, ya apostó por Araujo, apostó por Mingueza, apostó por Pedri, apostó por Gavi, porque Gavi debutó con Koeman, es decir... que esto ha ocurrido en los dos, tres últimos años. ¿Por qué ha ocurrido? Porque el Barça está en una situación económica que le... unos problemas tan grandes que le ha obligado a los entrenadores a tomar decisiones que en otros tiempos no se habían tomado. Estamos hablando de que el Barça tiene la cantera tal y cual, y es cierto, para mí es probablemente el mejor productor de jugadores, pero durante 10 años, por decisión del club, no creo que tuviera mucho que ver Valverde, lo que tenía que ver es que el club se gastó 1.000 millones de euros en jugadores que el 85-90% de las veces no valían para el Barça. pero se los gastaron. Y eso sí que me parece que fue una decisión de club desde 2011 prácticamente hasta 2019, es decir, 8 años donde el Barça practicó la misma política que el Madrid. La política era hacer jugadores, muchos de ellos se marchaban tan pronto del Barça porque no jugaban en el Barça, y eso también es una realidad. Y el Madrid utiliza la cantera simplemente para hacer dinero y fichar jugadores, jugadores grandes. El Madrid yo creo que ha sacado más de 100 millones en los últimos 2 años en venta de jugadores de la cantera. El Barça lo hacía o no les daba la oportunidad, y ahora se ve obligado a dar oportunidad a jóvenes, y desde Ansu Fati hasta aquí ha producido varios de los mejores jóvenes jugadores de Europa, yo creo que por pura necesidad, porque si durante 8 o 9 años esta cantera maravillosa de la que hablamos no tuvo una oportunidad, yo prácticamente desde Sergi Roberto hasta Ansu Fati no recuerdo un solo jugador del Barça que se asentara en el equipo, ni uno. Entonces, y ahora hay 6, 7, algunos de los mejores internacionales. ¿Cómo es posible? ¿Que antes no existían? Sí, existían. El problema es que el Barça no le daba bola. Y en cuanto al Athletic, bueno, pues jugó bien la primera parte. Estoy de acuerdo que Joao Félix fue el mejor jugador del Barça. Yo creo que el mejor jugador de la primera parte del partido, del encuentro, fue Sancet. Sancet es el mejor jugador que ha salido al Athletic en los últimos 20, 25 años. Y lo mejor que ha hecho el Athletic es hacerle un contrato, el contrato más importante que le ha hecho el Athletic a un jugador también en los últimos 10, 15 años. Dicho esto, pues es un equipo que terminó jugando con Vivian, Paredes, Lecue, Unai Gómez, Prados. Yo, si os pregunto dónde jugaba Prados, Beñat Prados, la temporada pasada, pues probablemente os costaría decirlo. Digamos que así ha sido el Atleti toda la vida, y dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta las dos últimas temporadas en general, el histórico del Atlético en el Barça, pues pasar de 4-0 al 2-4-0 últimos al 1-0, y no digo que por casualidad, pero con muchas dificultades del Barça, pues bueno, tiene mérito.
Rico.
A veure, és cert que el Barça ha fet necessitat de la necessitat virtut, això és evident, però a més s'ha de dir que la resposta dels futbolistes ha estat sobresalient, perquè els jugadors no és que se'ls han pujat al primer equip, han fet els que els demanava, sinó que s'han quedat al primer equip i en condició de titulars indiscutibles. Avui Gavi és un indiscutible, Valde és un indiscutible, Pedri és un indiscutible, Araujo, no ens oblidem d'Araujo, és un indiscutible. Jo crec que Lamine, ben portat, és un indiscutible, és un jugador que ha de participar cada partit, unes vegades serà titular, unes altres no, però ha de jugar cada partit. Però voldria també reflexionar en una cosa. Ahir el Barça va acabar a la davantera amb un jugador de 16 anys, 16, i un altre de 17.
Sí, sí.
I això és la jornada 10 de Lliga.
Sí, sí.
No és el Gamper, no és un torneig amistós.
Que acabes guanyant i a 6 dies de jugar contra el Madrid.
I a més, amb aquests nois hi pots confiar. Ho faran millor o pitjor.
Està,
per exemple, el Marc Guiu està molt lluny de poder dir si aquest noi de fer pronòstic, si es quedarà, no es quedarà el primer equip, si farà gols. D'entrada té un ofici fotudíssim al Barça, que es porta el número 9 i ser un davantecentro. Clar, un davantecentro, amb el que val el gol, els equips grans busquen allà on no n'hi ha. Però la veritat és que el noi surt i els 30
segons que segur que els pares estan al cas, perquè
home, naturalment.
Em consta, avui em deien aquest matí, que és bo que els pares són assenyats, perquè avui el nano l'has de posar amb aigua freda 3 hores.
Clar,
amb aigua freda,
no
l'has de posar en 3 hores. Eh?
Escolta'm, i volia dir una cosa del partit. Per mi no va ser un bon partit, però va ser un partit entretingut, perquè
han parlat
del Joao Félix o de l'Íñigo, o han parlat de Sancet, però escolta'm, els dos porters...
Està esplèndid.
Aturen molt, eh?
Molt,
perquè
molt,
si tu et mires després el resum del partit, hi ha un munt de jugades de gol a les dues porteries.
No, és que el gol de Marc Guiu no només té Em sembla que al xaval li preguntaven ahir a TV3, no sé qui li preguntava, i deia...
TV3, sí.
T'has imaginat aquest debut, però el que no podia imaginar és el que va passar. És a dir, un pot fantasejar amb una estrena amb el primer equip del Barça, però no ho fa tocant la primera pilota i marcant gol, i atenció, i és aquí on volia anar a parar, li fots el gol al porter titular de la selecció espanyola de futbol, que estava fent un partidàs. Per tant, realment és difícil trobar un debut més pel·liculero que el que va protagonitzar ahir.
A tot això, permeteu-me... Hola, Miquel!
No, es curioso porque yo creo que fue en mayo, junio de este año. Estuve viendo los partidos del Campeonato de Europa sub-17 y la selección española llegó a la final, creo que la perdió, o a las semifinales, ahora no recuerdo bien. Y la delantera de la selección española era Lamine y Guiu. Sí, curiosamente, sí. No me podía imaginar, sinceramente, no me podía imaginar que viendo aquellos partidos, porque eran unos críos todos, sinceramente, esos dos chavales iban a acabar jugando 4 meses después en delanteros en el Barça. Però esa es la gracia del fútbol.
Sí. Escolta, són les 11 i 11, un moment, perquè... Hola, Miquel Agut, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Bon dia. Què anava a dir? Mira, ara deixarem per la part 2 el que no és cap broma, que és que el Girona ja prou ja de dir, com diu el Jordi Bosch, que li falten no sé quants punts per salvar-se. O sigui, ja està. O sigui, ara jo crec que això ja deixa de ser una broma. Això ja és molt, 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 molt real, i ara en parlarem. Però, abans, hi ha un conflicte, per mi absolutament inesperat, que es produeix a la mitja part del partit. Jo estava escoltant la transmissió que fèiem aquí a RAC1 i, bum, punxem la DAZN i veiem la vomitada que fa David López sobre el micròfon de DAZN parlant de l'àrbitre del partit. Durant molts anys un ha tingut la sort de dedicar-se en aquest ofici de portar micròfons pels camps de bàsquet i de futbol. Les mitges parts eren un terreny molt poc abonat. Al final del partit sí que saltaves al camp i et penjaves al coll dels jugadors. A les mitges parts, molt menys. Perquè, és clar, ahir s'obre un conflicte molt bèstia. És a dir, en circumstàncies normals i en un esport professionalitzat, ahir hauria d'haver-hi un comitè d'apel·lació o un comitè de competició de guàrdia, i a la mitja part del partit automàticament sancionar el jugador amb "vostè no juga a la segona part", que seria el més normal després de la rajada que va fotre. Però què passa? Primer, que no existeix. Segon, i molt important, tu després d'una primera part, ja sé que el Xavi Puig deia, hosti, ja ens afaitem. És veritat que ens afaitem, però un jugador a la mitja part d'un partit, depèn de quin micròfon li posis, et pots saltar el coll perquè estàs a les... Jo crec que tot això, que és molta show, professionalitat, Estats Units, vinga, va, fotem-li, li estàs fotent un mal al futbol, perquè les declaracions d'ahir tapen la remuntada del Girona, tapen el partidàs del Girona, i a sobre, clar, surt el merder que hi ha, s'hi afegeix, que és el club li demana al jugador que demani disculpes, i el jugador que diu que no, que tururut. No és així, Miquel?
Sí, aviam, el club li diu al jugador, quan ell ha fet les declaracions a la mitja part, l'insta a disculpar-se perquè li fa por una sanció, i llavors el que diu el jugador és que estic tan convençut del que he dit que no me'n vull retractar, perquè d'alguna manera el que fa David López des del meu punt de vista és com un mitú amb això. És ell qui destapa la capsa dels trons, i a partir d'aquí després hi ha altres jugadors que, tot i que no sabem qui són, sí que sabem qui és David López perquè ha parlat a DAZN, els altres no sabem qui són, però de manera anònima diuen a mitjans de comunicació o fan saber a periodistes afins que sí, que aquest àrbitre, Ortiz Arias, quan els arbitra, jo no dic que sigui bon o mal àrbitre, però que quan els arbitra els insulta. I això és una cosa que, per exemple, jugadors de l'Espanyol han fet saber a la redacció d'Esports de RAC1. Avui hi ha una notícia a Relevo parlant amb futbolistes de primera divisió sobre aquest àrbitre, que diu que sí, que els ha insultat, i hi ha un titular que és com uno de esos policías viejos, i és un xulo, que diu un jugador de primera divisió que el va patir la temporada passada. Vull dir que el que fa David López...
Quin personatge ha de ser aquest home,
No, clar, però és que el que fa David López, a més, en un context, Jordi, que és, acabes de remuntar un 0-2, fas el 3-2 en 7 minuts, o sigui que has d'estar en un núvol en aquell moment, i a més amb 45 minuts per davant, i l'àrbitre sap el que ha dit David López quan comença la segona part, perquè només sortir el partit s'endarrereix 2 minuts perquè l'obliga a treure's una pulsera amb la qual havia jugat la primera part, o sigui que li busca les pessigolles només començar la segona part. I després és això, el club d'una banda l'insta a disculpar-se, ell que està convençut del que ha dit no ho fa, i posteriorment Mitchell a la roda de premsa també per intentar rebaixar una hipotètica sanció, diu que s'ha disculpat amb l'àrbitre, quan ha estat l'àrbitre que ha anat a parlar amb Mitchell perquè diu que estava amoïnat per les declaracions de David López. El comitè d'àrbitres posa a disposició del Girona els àudios només del Girona, no de ningú més, no són públics, només del Girona, diu que els ha revisat, que no hi ha res i que el Girona se'ls ha d'escoltar si vol i que després s'haurà de disculpar.
Recordem que els jugadors estan obligats, que ara m'ho explicava el Lázaro, que evidentment per contracte estan obligats, el Madrid no ho fa, però els àrbitres, els jugadors estan obligats a parlar a la mitja part del partit. Crec que la periodista més ho fa molt bé, que és que se'n va cap allà, l'altre li fa una rajada.
Ell surt amb ganes de dir el que diu.
Sí, oi tant.
I té... Normalment aquest tipus de declaracions així en calent les fas quan l'àrbitre t'ha perjudicat directament. Ell venia de que li ensenyessin una groga, això és veritat, però aviam, el Girona estava en un moment d'efervescència i de positivitat bestial perquè acaba de remuntar un 2-0.
Fons molt solvents en diuen que aquest pàjaro, aquest àrbitre, li va dir a un jugador del Mallorca que si jugaves abans a la Champions i ara no, alguna cosa hauràs fet malament.
Però és que això de l'insult depèn de com t'ho diguin.
Home, jo crec que
s'ho prengui. Vull dir, és que jo no crec, jo parteixo de la base que em resulta absolutament impossible pensar que el David López ha sortit a inventar-se.
No, home, no, segur que no, home, que
no. Jo crec que sí.
Ara, una altra cosa és com ha estat l'incident. Si l'incident és verbal, és gestual...
Jo crec que si surt el David López per anar amb aquests termes és perquè està fins al capdamunt, o sigui, no perquè hagi sigut una cosa d'un dia, és perquè ell, de fet, quan parla, fa de les declaracions, fa partícip amb els seus companys o els companys o el gremi de futbolistes, i el que passa que ara diguem que s'ha quedat sol perquè totes les declaracions que estem sentint que donen la raó a David López són anònimes, diguem. Però aquí hi ha alguna cosa que el comitè nega en primera instància, però crec que faria bé d'investigar, perquè un àrbitre ha de dirigir i ha de... Que és els àrbitres són molt, molt maltractats, jo crec que és un excés el que han de patir cada cap de setmana, però una cosa és això i l'altra és passar-te a insultar els jugadors o a faltar-los i a respecte a l'àrbitre. El que ha de fer és mirar el joc, seguir-lo i decidir què és falta, què no és falta i què és penal i què no és penal.
Segurola.
Dos cuestiones sobre esto. Primero, me parece que la Liga, el fútbol, se está pasando con respecto a la invasión, en algunos casos yo diría casi de la privacidad. Me parece que esas imágenes que vemos en el vestuario de jugadores que además saben que están las cámaras, se desvisten, se visten, todo pendientes de las cámaras de televisión antes de un partido, cuando la tensión es máxima, o cuando están rezando, o cuando están haciendo lo que les dé la gana, me parece que es malísimo para todos. Estas entrevistas del medio tiempo también me parece que están destinadas finalmente a que ocurra lo de ayer.
Clarísimo.
Esa es la realidad, y me parece que es una penosa realidad. Digamos que eso de espectacularizar el fútbol, espectacularizar desde el sentido televisivo del fútbol, que a mí no me lo parece, por otra parte, le hace daño al fútbol, le hace daño a los jugadores, le hace daño a la honestidad, a la sinceridad. Porque finalmente, si eres sincero y eres honesto, te puedes encontrar con esto. Si al final eres igual de sincero o de honesto en un vestuario cuando antes de los partidos o después de los partidos, pues también te vas a encontrar un día, vamos a tener un problema parecido, de cosas que se van a escuchar en un vestuario, cosas que se van a ver en un vestuario y cosas que no desearíamos ver. Y no tenemos por qué ver, porque ese es el terreno de los jugadores. No es mi terreno, no es el terreno del espectador. Lo siento, pero es así. Y hay que decir que cuestiones como la de David López ponen en cuestión otro problema para mí, quizá más grave, o mucho más grave, yo diría, que es, por ejemplo, cómo se actúa con los árbitros. No me voy a referir a este árbitro en concreto, sino cómo se actúa con los árbitros desde fuera. Y en este caso, por ejemplo, desde Real Madrid Televisión. Real Madrid Televisión lleva varias temporadas haciendo juicios previos, preventivos a los árbitros, a los que van a los árbitros que van a dirigir los partidos del equipo. El otro día, el de Sevilla, de Burgos Bengoechea. El jueves lanzó un editorial terrible contra él, considerando desde una manera absolutamente subjetiva, yo diría que hasta brutal, castigando a un árbitro antes del partido. ¿Cómo es eso? Pues el árbitro va a funcionar muy mal porque en ese clima no se puede arbitrar. Y sin embargo no pasa nada, parece como que eso no es importante, es importantísimo, porque se está creando una sensación de paranoia dentro de la afición del Madrid. Segundo, una sensación de agravio en el resto de los equipos. ¿Pero qué pasa? Que solo el único club con televisión la utiliza para de alguna manera, no es la palabra, quizás sea muy fuerte, pero me parece que tiene algo que ver con eso, con la coacción. Y los demás tenemos que soportar todo esto. Y tercero, los árbitros. ¿Por qué no hay nadie, no hay nada que se pueda hacer con estas actuaciones de Real Madrid Televisión? El otro día de Burgos Bengoechea, lo he visto con Iglesias Villanueva.
Bueno,
espérate
que sea el árbitro del sábado.
Ni lo dudes, que lo escucharemos, porque este tipo de actuaciones me parece, y más en un club como el Real Madrid, ¿no?, que es la primera marca del fútbol español junto al Barça, que sea capaz de utilizar la televisión oficial, el editorial del club, para masacrar a un árbitro antes de un partido, me parece infinitamente peor que lo de David López.
En fi, 11:21, i després queda la segona part, que ja li deixo pel Miquel Agut. Ja s'ha acabat això, de si salvar-se o no.
Mira, la temporada passada, a la desena jornada, el Girona estava en descens. Era tercer per la cua en descens. I ara té 25 punts, que són més de la meitat de tots els que va fer en tota la lliga passada, que en va fer 49. O sigui que ara n'hauria de fer 24 en les 28 jornades que queden pel final. Realment, les sensacions del Girona estan acompanyades de números, n'hem parlat moltes vegades, i a més, ahir comença malament, de manera doble, perquè li fan un gol i li fan un altre abans dels 25 minuts, però després en 7 minuts remunta fent 3 gols i li sobra temps. I no és la primera vegada que passa. Ha remuntat 3 vegades aquesta lliga i a més amb una sensació d'autoritat contra rivals com el Mallorca i ahir com l'Almeria a casa i el camp del Villarreal, que no tenen gairebé cap altre dels equips de la categoria. Evidentment, nosaltres ens en guardarem molt de fer segons quins vaticinis i de llançar les campanes al vol, bàsicament perquè fins que no es desterri el trauma del descens de la segona temporada primera a la primera etapa, encara l'arrosseguem, però en tot cas, ara mateix tu vas jugar a l'equip, veus els números, veus com estan tots els jugadors i dius, ostres, és que fa goig de veure el Girona i t'arriben per terra, mar i aire, declaracions i comentaris sobre el Girona. Ahir, per exemple, Gaxa Garitano el va definir d'equip top de la Lliga i vas ja col·leccionant comentaris de rivals, ja no abans de jugar contra el Girona, sinó després de patir-lo, i en són uns quants que realment valen molt la pena i bueno, és un goig, i si algú no ha anat a Montilivi a veure el Girona aquest any, que hi vagi, que pagui el que hagi de pagar, però que hi vagi.
Una pregunta, el pròxim partit del Girona quan és?
Divendres contra el Celta a les 9 a casa, i després aquest és contra el Celta, que és el tercer per la cua, i després venen dos desplaçaments al camp de l'Osasuna i al camp del Rayo, i llavors nova aturada per partits de seleccions a mitjans de novembre.
En fi, per cert que m'acaben d'arribar informacions, avui s'ha posat parlant del Barça, s'ha posat a la venda
la samarreta dels
Stones. La samarreta amb la llengua dels Stones val a la botiga 399,99 euros. O sigui, val 400 euros. Em consta que aquí la marca comercial no hi té res a veure. O sigui, això és el Barça que diu. Sí. I fotem la llengua, 399,99. Hòstia, tu, mare meva.
Estan, si no m'equivoco, estan esgotades ja, pràcticament.
Sí, no és clar, un clàssic. En fi, ja parlarem, que dissabte tenim a un quart de cinc el partit. Barça-Madrid a l'Estadi Olímpic. Miquel Agut, moltes gràcies, fins aviat.
A disposar, adeu.
Gràcies. Segurola, Rico, i Pallàs, fins després.
Passi bé.
En d'aquí uns moments, tres grans. David Trueba, David Verdaguer, Carolina Juste, el món a RAC1, saben aquell...
A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al Blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
RAC 1.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Fantàstic! Meravellós!
Què et passa? Quina alegria és aquesta?
L'alegria d'anar al servei estació. M'he passejat per allà i he trobat de tot per canviar a casa meva. Petits retocs a bons preus per sentir-me en una casa nova.
Què dius ara?
Sí, i a més m'han pressupostat pintar el menjador i instal·lar la calefacció. Fan de tot. T'ajuden a reformar i instal·lar el que vulguis en uns horaris superflexibles. Fins i tot en dissabte. I et gestionen el finançament. Servei estació. La botiga de les solucions per tothom. Al carrer Aragó 270 de Barcelona.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares.
Vine a Garro, carretera Santa Creu de Calafell, quilòmetre 10700, Sant Boi de Llobregat.
Panellets fets amb ametlles, quilòmetre zero, de les pastisseries del Gremi d'Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona.
Panellets amb gust de panellet, amb la millor ametlla i garantia de qualitat.
Compra'ls en una pastisseria del Gremi d'Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona. Troba-la a pastissers.com.
Gremi d'Artesans Pastissers de les Comarques de Tarragona. La diferència la trobaràs en la qualitat.
Tuco i tu.
Tuco, tuco i tu.
Atenció! Avui a Tuco Mobles, transport i muntatge gratis. Et portem i muntem els mobles sense pagar ni un euro. Tuco, moble jove i preu fàcil.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Dos quarts de dotze.
Ese tío que va a una tienda de ropa y diu, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Diu, sí señor, pero llevamos dos años buscándolos, ¿sabe?
Dimecres de la setmana que ve, el dia 1, el dia de Tots Sants, s'estrena als cinemes una de les pel·lícules esperades de l'any, Sabent aquell, amb aquest títol ja sabreu que és la pel·lícula que el David Trueba ha rodat sobre la figura de l'humorista Eugenio, un geni de l'humor molt recordat i reivindicat més de 20 anys després de la seva mort, qui s'ha posat i s'ha assumit el repte de posar-se a la pell de l'Eugenio, que no era gens fàcil, és un actor capaç de tot, que es diu David Verdaguer, i qui interpreta la Conxita, la seva parella artística, la mare dels seus fills, és la Carolina Juste. David Trueba, David Verdaguer i Carolina Juste, bon dia, moltes gràcies a tots.
Bon dia.
Bon dia.
Bueno,
bon dia.
A veure, ja t'apartes.
No, m'aparto per una cosa, perquè després de veure pel·lícules i diverses coses que vull comentar, però és que la primera és el nivell de Carolina Juste parlant català. Actriu extremenya. Però és que a més és un català, David Verdaguer.
Millor que el teu i el meu.
Però, no, però és bestial.
Sí, 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 acollonant.
Però és bestial.
Però això es parla de Ripoll, eh?
Però, aviam, quina relació tens tu amb Catalunya? Com ha anat això?
Jo he viscut aquí a Barcelona i entenia una mica el català, però quan van començar la pel·lícula jo vaig demanar una professora. Perquè si no era
impossible. Apartem-nos. Tu vas estar vivint quant temps a Barcelona?
Cinc anys?
5 anys. I parlaves...
No, un any.
A un any. Sí. I ja parlaves, no parlaves català?
No.
El vas entendre?
Sí.
I aprendre català com l'estàs parlant ara, només amb la pel·lícula?
Sí.
No, és acollonant.
No, perdona, és que podem marxar. És que no, hem d'anar a veure la pel·lícula només per això.
No, és que és acollonant.
Ja sí, només, sí. Encara que no us interessi per res la vida de l'Eugenio, s'ha d'anar al cine només per la Carolina Juste.
No, ja, és que a més, expliqueu coses del personatge i com ella, no?, que era de la escena, no?, de Huelva.
De Huelva, sí.
De Huelva, i com ella es va... Bueno, que ella va decidir cantar en català, a més, ella cantava en català, no?
Sí.
Mujer.
David, explica'm, Trueba, com... Va, esclar, tu tenies clar que el paper de la Conxita era per ella, havia de ser per ella?
Sí, ho tenia molt clar. No ho sé, perquè pensava que... Això del català no ho sabia però, al començament, però també pensava que era una persona que té un estímul intel·lectual, no? No és, Carolina és una persona que havia vist entrevistes, l'havia vist treballar, l'havia vist triar les pel·lícules i les obres de teatre, i ja tens una idea de la, no?, de la seva personalitat. I em vaig dir, bueno, primer que llegeixi el guió i després que parlem, no?, i si ens entenem, si entè el personatge i tot això, perfecte pel paper, sí.
Que la pel·lícula sigui un 90% en català.
Bueno, hi ha una cosa que ha facilitat la feina, que és que jo vaig escriure els diàlegs per Carolina pensant en mi mateix, no? Jo parlo un català molt, molt primari, molt reduït, que és el català d'una persona que no viu aquí, no ha estudiat en català, no ha tingut una formació en català. Aleshores, això facilitava escriure els diàlegs perfectes per la Conxita, no? Per Carolina, perquè era el català que ella podia
gestionar. Sí, i jo al principi estava molt nerviosa, però és veritat que jo no necessitava un català perfecte. Sabes que si de repente me liava, pues okay, bien, no necesito las neutras.
Però és que el temps perfecte.
No, perdó, saps quin és el problema? Que les neutres les fas molt bé.
Sí, és increïble.
Estàs d'acord o no?
És increïble. I jo sempre que els veig amb ells aquí parlant català, perquè ens relacionem fora del micro en castellà, diguéssim.
Clar.
però quan flipo, mandarines. O sigui, jo xapurrejo el castellà, em sembla. Jo
xapurrejo. Què va? Tu parles molt bé.
Bueno, aviam, però igualment, al marge d'això, la majoria de la pel·lícula és en català. La pel·lícula és en català. Això va ser perquè David Trueba va dir la història d'ells està feta en català i per tant ha de ser en català?
Sí, jo volia fer la pel·lícula 50-50, no? Com era la realitat. Però després hi ha sempre els matisos i els personatges, els actors que parlen o no parlen, així que al final no sé quan és la quantitat, però jo crec que el català sí és...
80?
Sí, o més.
O més.
Sí,
o més.
És molt...
Bueno, al final de la pel·lícula apareix una cançó, que és una cançó que després parlem d'ella, que també la cantes tu. Sí. Carolina Juste fa de Conxita cantant aquesta cançó.
Ah, clar, és que una de les coses que...
Canten els dos.
Sí, que jo pensava serà genial de Carolina és que canta molt bé, és que pel personatge era imprescindible. Canta
genial. I el David canta molt bé.
Això no ho sabia.
I lo de la Carolina sí que sabies que cantava bé.
Sí.
Per?
Sí. Perquè l'havia vist a una pel·lícula cantar i perquè havia... Jo faig moltes preguntes, jo no faig proves... No m'agrada molt el càsting, això oficial, però faig preguntes a la gent de l'entourage.
En quin moment decideixes fer una pel·lícula sobre Eugenio, David?
No és una decisió meva. Han vingut a mi amb la idea, perquè jo crec que era un projecte que estaven intentant fer després d'anys, no? Hi havia gent que havia treballat al projecte i tal. I al començament jo vaig dir que no. I després...
I molt bé.
Fa pausa.
Sí, vaig dir que no per moltes raons. Perquè, bueno, per moltes.
Vaja.
I després van insistir i em van donar com una carta blanca per fer el que jo pensés. I aleshores vaig començar a estudiar el personatge i vaig llegir els dos llibres del Gerard, El fill gran, que estan bé i que conten històries que han sigut molt útils, no?, per la feina. I hem acotat la història, no, jo he dit, no contaré mai la vida completa d'aquesta persona, contarem solament els moments essencials de la seva vida i especialment aquesta història d'amor entre la Conxita i el Eugenio, perquè jo crec que és també un homenatge a les persones que estan moltes vegades darrere de la gent que coneixem.
I molt important dir a la gent, és una pel·lícula d'humor? No. És una pel·lícula dramàtica? No. Fa riure, sí, fa plorar, també. És un drama, sí, efectivament. Fa riure perquè és Eugenio i perquè hi ha molts acudits, però és una història d'amor extrema.
Sí, més que d'amor, és una història de convivència, renúncia, sacrifici. Hi ha moltes coses ahí. Jo crec que la generació... Jo he escrit un llibre que es deia Ganar-se la vida, que era una miqueta un retrat de la meva mare i de la generació de la meva mare, que és una generació una miqueta més gran que la Conxita, però molt similar amb moltes coses, que és una generació que s'ha sacrificat, que ha obtingut les victòries a la seva vida per persona interposada, a vegades un marit, moltes vegades els fills, i que mai han tingut una rancúnia, una frustració, res. Són persones que han estat feliços, que demostren que la vida no todo és tot per mi, que a vegades quan dones coses et fa la vida més gran i més interessant. I jo crec que són persones que són molt anònimes, heroïnes d'esta societat espanyola que tant ha canviat, però que també són exemples per al futur, per aquesta situació en la que vivim, que tothom està una mica frustrat, una mica amb un, no sé, amb una sensació de que algú t'ha, no sé... I jo crec que l'exemple és això, una sensació de felicitat i de sacrifici i també d'esforç, però amb la recompensa de que estàs fent el que tu penses que has de fer.
Quan esculls Carolina Juste, ho discutes molt clar, el David a la pel·lícula té un problema, que és Eugenio.
No, és total.
És que és Eugenio. És que és el problema que té, és que és Eugenio, és que ja no el veus ni interpretar, és que dius, bueno, mira, han fet aquí una imatge d'Eugenio i tal, perquè és clavat a Eugenio. Tenies clar que era el Verdaguer?
Totalment, sí.
Mira que bé.
Molt clar, perquè David tenia totes les característiques que buscava, i especialment una, que és un gran actor. que és la més important, perquè la pel·lícula no és una imitació o una... anem a fer els acudits de l'Eugenio. No, no, la pel·lícula és una història amb personatges, amb els fills, amb els amics, amb la soledat, el silenci d'Eugenio era més important per mi que els acudits, els silencis que feia. I David té la rítmica de l'humor, però també té la tristós, la profunditat, l'obscuritat que demanava el personatge.
La Juste riu. Quan diu tristó, què em vas dir? Que tenia una neurosi, no? Que tinc una neurosi.
Una mica.
Sí, una miqueta sí que la tinc. Sí, l'entenc molt, la tristó aquesta, sí.
De seguida ho vas dir que sí, David?
Sí, vaig dir que sí, de seguida. La veritat és que sí.
I tu també, Carolina, vas dir que sí?
Sí, sí, sí. Home, és el Trueba.
Clar que li has de dir que no. És veritat, sí, sí. Dius que sí, llavors t'acollones, no? I ella suposo allà... Bueno, va aprendre a tocar la guitarra, que sembla Rayito.
Perdó, un moment, para. Tampoc tocaves la guitarra?
No.
I jo la pregunta és, quan et vas aprendre el text?
O sigui, jo me'n
vaig. Tenia tanta feina, és com de... En català, aprendre a tocar la guitarra, cantar més o menys, però bueno, aprendre les cançons en català, no sé què tal qual. I dius, quan t'aprens el text? Que més se'l sabia, també.
I tenia més que tu.
I tenia molt més text que jo, clar, jo no parlo.
Jo crec que és, de debò t'ho dic, jo crec que és pel que em dius en temps.
No m'acollonaré.
Perquè des del dia que et diu que sí, fins al dia que dius acció, quant temps passa, més o menys, David?
Novembre, no?
Del novembre a l'abril.
Sí.
Desembre, gener, febrer, març, abril. És a dir, els que veieu la pel·lícula, bueno, i el que esteu escoltant ara a RAC1, en 5 mesos ha après un català... ha après a tocar la guitarra, ha après a cantar en
però
català.
Però jo vaig començar a gener les classes de català.
Encara
no fos cas que sapigués més català que jo, saps?
Val, o sigui, de gener vas començar i a l'abril rodàveu. Febrer, març...
Però és que sí, m'ho cabezona.
Tu saps que a vegades... No, tu saps, Jordi, que a vegades jo la corregia a Carolina i li deia, això és molt perfecte. No diguis això tan perfectament amb la geminada, amb la oberta.
Però, perdó, puc saber com es diu la teva professora?
És veritat o no, Carolina?
Babet Ripoll.
Com?
Babet Ripoll.
I mira com diu Ripoll.
Ripoll. No, no, però és la millor. És que ara mateix, a més, és mi família, és mi amiga. He encontrado a mi angelito.
Clar, tu per edat, aviam, fa poc que has fet 40 anys.
Cal dir-ho públicament.
Sí, home.
Cal dir-ho públicament.
Tu sabies qui era Eugenio?
Jo i tant, ho sabia.
Has hagut igualment has hagut de fer molta immersió en la figura d'ell o no?
No a nivell... Jo sóc més de fora cap a dins, en el sentit que em van ajudar molt el Benja, la Kaylin i el Nacho, que són els que van fer la pròtesi de nas, i com m'arreglaven la barba i el cabell és meu, però me'l canviaven tot el rato, i vestuari també fa una feina increïble.
La barba és teva, eh?
Sí, me la feiten diferent, perquè ell tenia menys pèl que jo, però vaig fer la construcció així i em vaig fer YouTube Premium, que és l'única persona al món que ho té, per agafar els vídeos de l'Eugenio i poder-los ordenar i tot això. Em vaig obsessionar bastant amb els acudits, perquè teníem com una seixantena d'acudits, més o menys, que em sabia, que és el que dic més a la pel·lícula Acudits, i em vaig obsessionar bastant amb els acudits. I l'altre era com serà aquest senyor quan abraça aquesta persona, quan s'enfada, quan es queda trist, quan està amb els fills. Això és una mica... invenció, no? Com una imaginació de com podia ser aquest senyor, que era molt cap a dins, molt hermètic, molt català en el mal sentit, molt tot cap a dins.
Hi ha una pregunta que amb el David li vull fer, que és, hi ha una cosa que feia molt l'Eugenio, que jo no sé si sabia el Verdaguer quan el va fitxar que ho sabia fer, que és aixecar una seia, i és una cosa que jo no sé fer.
Jo tampoc.
I en canvi ho feia molt l'Eugenio, i ho fa el David.
Sí. És digital, t'imagines?
No? No,
però és veritat que no li vaig preguntar mai si aixecaves la sella.
No,
és una cosa molt característica d'Eugenio.
Sí.
Jo crec que la millor cosa que un director ha de fer és de no posar atenció als actors.
Ah?
És donar per sabut que si tu has triat aquest actor, tu penses que és capaç de fer les coses que estan escrites al guió. I si fas això, ja l'actor trobarà la manera de fer-ho. Però si comences, oye, tu faràs el xiste, a ver com fas la veu de l'Eugenio, no
ho va demanar mai que fes la veu,
mai,
o sigui, va ser, te'n recordes?
Sí.
Juste, que era primer dia, ella va gravar el primer dia, jo el primer dia no rodava, i el segon dia era en un escenari amb poca gent, amb extras, i la primera vegada que vaig fer d'Eugenio va ser en públic. No va veure ningú, ni l'equip, ni el Trueba abans, ni la Juste. Vaig pujar allà i vaig començar a explicar acudits amb acció, diguéssim, gravant. Que no va ser segurament el dia més brillant, però va haver-hi com una màgia especial,
sí,
mística i rara,
sí,
no?
Sí, sí,
sí, va ser guai allò, va ser molt bonic.
I tu, no, per tant, no sabies com et sortiria la veu de l'Eugenio?
No, però ja m'imaginava que estaria perfecta, no? Perquè, jo què sé, perquè no tens la intuïció. Bueno, saps que ho farà.
Jo ara el que tiraré ara no sé si són acudits o no són acudits de l'Eugenio. Si és ell o és el Verdaguer, o és l'Eugenio de Dalbo, aviam.
Saben aquell que té que escoltar que entra a un bar i li diuen al cambrer...
Per què saps que és el de veritat?
Primer, o quin bon acudit aquest de la gamba. Perquè... perquè en realitat no m'assemblo tant, jo us ho agraeixo molt, o sigui, m'assemblo molt, sóc l'Eugenio, però aquí també és l'última època que tenia la veu menys nasal, la tenia molt més greu, ja més cascada de whisky i bicis.
No, ah, sí, no, muntava bicicleta.
I bicis, exacte, muntava bicicleta, exacte. I no s'assembla, no. O sigui, sí que s'assembla, sóc jo. Però que la gent no faci... que no vagi al YouTube Premium i vegi tots els acudits abans d'anar a la peli, perquè si no és una... vull dir que és l'energia. Em va passar amb la peli d'Elvis, no? Tu veus Elvis i dius, és igual. Però llavors fiquen imatges reals d'Elvis al final de la peli, que això és una putada per l'actor, i no s'assemblen res. Saps què vull dir?
Sí. Les ulleres, perdona, les ulleres i la creu...
Sí. Mm-hmm.
Són imitacions.
Sí, són tot imitacions. Però són imitacions reals de... No?
De com anava ell.
De com anava ell. Les ulleres no ho sé ben bé. Sí que ens en va portar un al Gerard, un...
El fill.
Però eren de l'última època.
Hi ha unes ulleres a la pel·lícula que sí que el Gerard va portar, que eren del pare, que són les ulleres que porta el nen quan fa de a l'escola.
I el collar dels dos.
I els collars.
I el collar dels dos.
També?
Sí. Era de la Conxita, sí.
El fill d'Eugenio també us va ajudar, no?
Sí, molt, molt. Va estar present al rodatge, a la preparació, a tot, i ha estat sempre molt generós i ens ha ajudat molt, el Gerard.
L'altre dia vaig anar al metge per deixar de fumar, perquè tinc una tos molt lletja als matins. El cas és que el metge va i me receta unes pastilles per quitar-me les ganes de fumar. Escolta, tu, va funcionar. Ara fumo sense gana.
Qui selecciona els acudits d'ahir?
Aquest és el David, eh?
Sí, sí.
Aquest és el David.
Qui selecciona els acudits?
Jo. Els acudits són part del guió de la pel·lícula. Sí, sí. Els acudits que estan a la pel·lícula fan part de la narrativa de la pel·lícula. No són un acudit d'allí. Vinga, posa un acudit. No, han canviat, estan triats per continuar la narració. Mm. No? Jo crec que és el joc de la pel·lícula és aquest.
Què deia Eugenio? El saben aquel o el saben aquell?
El saben aquel. El aquel ho deia en castellà.
O sigui, en català és el saben aquell.
Sí.
Per això el títol de la pel·lícula saben aquell.
Però perquè el títol és un joc, és un joc de doble sentit entre la fórmula que utilitzava l'Eugeni, que era el saben aquell, i la idea del saben aquell, saben aquella persona que han escoltat parlar de, anem a contar una història que no coneixeu. Així que a la pel·lícula, com títol en català, és saben aquell, però la fórmula de l'Eugeni era saben aquell. És molt important això de deixar-ho clar, perquè feia una barreja del català i del castellà completa i total. I una era el saben aquell.
El saben aquell.
Quin personatge més tancat?
Més hermètic, eh?
Més hermètic.
Sort del personatge de la Conxita, a part de...
Ella...
No, perquè a part de... La Justo fa molt bé, però vull dir que com... Que a ella li passen coses, a l'Eugenio també li passen coses, però es pateix per dins, però ella, el viatge que fa, no?, és una meravella, i sort que hi ha la Conxita al costat d'ell, també com a espectador, jo crec, perquè hi ha moments que jo, com a espectador, m'aixecaria i li diria, s'exageria a l'Eugenio i diria, va, noi.
Noi, sí, va, sí, noi, va, sí, va, sí, va, sí, va, brillo. No, per cert, quin càsting de nens, també, eh?
Sí.
Els nens estan... escafant dels dos fills d'ells dos.
Ah, mira, què has dit?
Càsting.
No, quants fills hi han?
Dos.
No. Això ja és la meravella, que i el Trova tenia raó, jo tenia angoixa. Hi han quatre nens que fan d'ells que creixen i tu ni te n'adones. I no s'assemblen en res si ho mires bé.
O sigui, hi han quatre nens en el càsting i són els dos fills. O sigui, sempre més grans.
Hi ha dues parelles.
Pues no ho semblen, eh? No. No semblen. Hòstia, això és mèrit també de David Trova, clar.
No, és mèrit de la... Si tu tens fe a la pel·lícula, los props, els postissos, la cosmètica no és important. El que és important és l'espírit de la pel·lícula. Si tu creus a la pel·lícula, portes una, jo crec, portes a la gent a mirar la pel·lícula com tu creus que l'han de mirar. És això que deia el David. Ell no fa una imitació de l'Eugenio. El que fa és un personatge que és l'Eugenio. Si tu compres això al minut 1 de la pel·lícula, la pel·lícula serà una pel·lícula no imitativa, no un biopic, no un, no sé, una pel·lícula aquestes de complement del dissabte a la tarda, sinó una pel·lícula amb cara i ulls i una pel·lícula amb...
Entrem bon. En l'apartat de cameos? Bàsicament...
jo diria més interpretacions de papers petits.
No.
Perquè cameo és una cosa, és una figura que s'utilitza en cinema, és una invitació a que una persona famosa faci sense cobrar una
aparició,
no sé, com una presència a la pel·lícula. Ah, mira, el cambrer és no sé qui. Però en aquest cas no són cameos, són l'ideal, l'actor ideal.
Perfecte.
Sempre l'ideal.
Per exemple, Valentí Guardiola, que és el primer, primer que surt, que està estupendo.
Necessitava un home de més de 90 anys que quan la Conxita li cedeix el seient a l'autobús diu: "Què fas? Què fas? No sóc tan vell, no sóc tan vell, jo no sóc tan vell." On trobes una persona així?
Pues el Valentí Guardiola, pare, per cert, de Pep Guardiola. I després surten Lu Martín, Santi Giménez. Lu Martín crec que és el paper de la seva vida, ja ho he de dir. Lu Martín fa el paper de la seva vida.
Em traurà el Gaudí, el cabron.
Sí, al costat del Fonseré. I després ja, que l'altre dia va estar aquí la setmana passada, estupenda, guapíssima, que va dir: "Jo a David Trueba no li diré mai que no." Que és Mònica Randall.
Home.
Que està fa de Mònica Randall.
És que tu saps que quan vaig començar la documentació per escriure el guió, vaig descobrir que el primer programa de la tele en el que va sortir l'Eugenio era un programa que es deia Coses i que presentava aquí a Barcelona Mònica Randall. Així que vaig trucar a la Mònica i li vaig demanar pues, anècdotes, si es recordava algunes coses d'aquesta primera aparició a la televisió de l'Eugenio, tal, tal. I em va contar coses i després, quan vaig escriure el guió final, vaig pensar: "I qui farà de la Mònica Randall al programa Coses quan surt a la pel·lícula?" I vaig trucar a la Mònica i li vaig dir: "Mònica, prepara't que sortiràs."
Jo vaig dir ràpid que sí, eh?
I rapidíssimament em vaig dir que sí i ho va fer, encara que quan havia fet el programa era una pubilla de 30 anys i ara no és una pubilla, però continua a ser una dona magnífica.
Agafa-lo.
No, és que em truquen per telèfon. No la puc agafar, no, perquè si no acabaríem a les 12. Aviam una cosa. No, esclar, és que si no...
Vols parlar de tu ja o no? Tu fas un cameo en aquesta pel·lícula.
Vols que et digui una cosa?
Una interpretació petita.
Val, t'he de dir una cosa. Avui a les 7 hi ha el passe.
Sí.
El cinema és Arribau de Barcelona. La preestrena del Saben Aquell.
Sí.
Saps qui no hi anirà?
Tu.
Jo. Saps per què?
Perquè
de la vergonya.
No, home,
que tinc. Que sí, que sí, que clar. Sí.
T'haig de dir que estàs bastant atractiu.
Ara,
amb cabell? T'han posat cabell?
M'han posat cabell.
Guapo, eh?
I va haver-hi un malparit, però molt malparit, que em va dir: "Jo em trauria la barba." I jo vaig dir: no.
Jo vaig ser, no.
No.
Ah, aquí, el Trueba.
El Trueba em va dir: "Treu-te la barba." Per tant, amb barba i perruquí.
Sense barba
i
fumant, que ho sàpiga l'audiència de ràdio.
I fumant, però què fumeu? Allò què és allò?
Allò és una basura. Allò és un botafumeiro que et poses a la boca. Allò no té cap sentit.
No, jo he fumat moltíssim.
És que com fumava la gent als 70, eh?
Buah, sí, tremendo. Sí.
Tinc una amiga que m'ha dit una cosa un dia.
Boníssim.
Perquè jo li vaig contar que van fer aquesta pel·lícula i que l'Eugenio estava fumant a casa, tal, amb els nens, els doctors, els professors. I ella em va dir: "Tu saps que els meus pares fumaven els dos?" I jo me'n recordo de dir moltes vegades: "No fumeu els dos a la mateixa vegada, que no veig la tele."
Imagina.
La nena.
Una niña,
de 5 anys.
Perdona, i a la pel·lícula fuma en el part.
Sí.
I tant.
Sí, clar.
Eugenio fuma en el part.
Però és que jo passa moltes pel·lícules. Jo crec que el vestuari i l'art és increïble d'aquesta pel·li, perquè crec que transporta l'època, però a part, el guai d'aquesta pel·li és que el fum també et porta a l'època.
Oh, tant. Si no para de fumar, tota la pel·lícula està fumant.
No només jo, sinó també la gent, no? És molt increïble l'atmosfera que es crea, sí.
Escolteu això. Aquest és el Lluís Llach. No posem cap vertros de la cançó que canta la Conxita, que és la Carolina Juste. Això és el final de la pel·lícula. No em cantis. Te'n recordes de la cançó, no?
Com t'ho podria dir perquè fos senzill i et fos veritat, que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint
escoltes.
I penso que...
no he gosat mai ni dir-t'ho, que voldria agrair-te tant temps que fa
que t'estimo.
Ho ha pres en 3 mesos a cantar i a tocar la guitarra, o sigui, jo este no...
Però només no. Aquesta cançó, la guitarra, només aquesta cançó.
No, perdona, només aquesta cançó amb la guitarra, perquè l'altra cançó que cantes amb el David...
Sí, i
de mica i les 12 mica, van tocar... Ai, de mica en mica,
de mica, en mica, clar.
I les 12 van tocant, també...
Sí, però les 12 van tocant encara, però de mica en mica el Serrat ho toca.
Sí, també, també, també.
Mira, jo vaig haver d'aprendre a tocar la guitarra també una mica, perquè faig la guitarra tal qual. Perquè et fes una idea del que bé que vaig aprendre la guitarra és... Hi ha un moment que estic fent veure que toco la guitarra, perquè allò no sonava, i el trobo va ficar un cap davant d'un espectador perquè no es veiés les meves mans, perquè allò no cola.
Sèrio?
De la pena que faig.
Però tu saps que a la Carolina no la deixaven cantar quan era petita perquè deien als seus pares que cantava molt malament. I
pues ja, molt bé, com... pares, eh?
Sí. No, perquè canta jo tenia nòdulos en les cordes vocales perquè cridava molt.
Quan eres petita, jo hablava així, tengo 5 anys, sí, la nostra duró.
Tenia una mica de trauma amb això.
Molt bé, Sabina. Per cert, David, estàs rodant alguna cosa? Estàs preparant alguna cosa? No, rodant no, preparant alguna altra cosa no.
Estic preparant una obra de teatre que faré al meu debut teatral l'any que ve, a l'abril, i estic molt emocionat.
De què va?
Era una cosa que, bueno, ja... No és autobiogràfica, però es diu Los Guapos. Ja. Es titula Los Guapos, la obra, però que no és autobiogràfica.
Està molt bé que ho diguis, perquè la gent pot portar confusió.
Ho aclareixo.
No, està molt bé, està molt bé.
I ja tens càsting i tot, o no?
Sí. No, Anna Alarcón,
sí?
I Vito Sanz.
I anirà a Madrid primer?
Primer al Maria Guerrero de Madrid i després a la sala B que d'aquí.
Olé!
Sí. Estic molt, molt content.
I tu, Carolina?
Jo estic també a una obra de teatre que estic dirigint jo de repente. Un monòlogo.
És que aquesta dirigeix...
Aquesta no, això. I tu, Verdaguer?
Jo, res, bueno, ara faré una pel·li a Mario Casas.
Los Guapos.
Los Guapos.
Ah, sí, ese sí.
El simpático y el guapo. Y al gener estrena una obra a la Villarroel, de sí, teatro, sí. Elin.
¿Es muy simpático Mario Casas?
Es muy simpático, sí.
No, porque has dicho el simpático y el guapo.
Él es muy simpático. Él es muy simpático, sí, sí.
¿Quan te vas cap a Madrid, David? Ara estàs uns
demà,
dies per aquí,
demà, demà? Perquè tenim la preestrena a Madrid el dimecres.
I tu, Carol, quan tornes cap aquí?
A Barcelona?
Sí.
No ho sé.
Bueno, és que vull... Vull parlar... No, vull parlar amb tu un dia en tranquil·litat, perquè el d'avui jo ja no tinc, ho sento. Bueno, pues ja està, pues fins aquí. Saben aquell, s'estrena el dimecres de la setmana que ve, 1 de novembre.
El dia de tots els sants.
El dia de tots els sants, efectivament. De debò, riureu, ploreu, us ho passareu molt bé i veureu aquests dos genis de la interpretació, que són David Verdaguer i Carolina Juste. Un plaer, moltes gràcies, de debò, i moltes felicitats als tres.
Gràcies.
Ara tornem, 4 minuts i les 12. Res, tira'm un separador breu, ja ho sé que em menjo un bloc publicitari, que em mataran i que no cobrarem, però de seguida tornem. Un segon, eh?
El món a RAC1, amb Jordi Basté. RAC 1.
Podem agrair aquesta hora i saludar el ministre d'Afers Exteriors del Govern d'Espanya, José Manuel Álvarez. Ministre, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Tenemos en estos momentos dos personas que han sufrido de ataque.
Liz Cohen, bon dia i moltes gràcies. La matinada d'aquest dissabte és el Festival Supernova.
Then we start to see rockets in the sky.
Al cor de Gaza i tenim el cònsol espanyol honorífic.
I Gaza ahora mismo está bajo escombros.
Es un auténtico cementerio.
El món a RAC 1. On passen les coses. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
3 minuts i les 12. Hola, Poll, bon dia.
Hola, bon dia. No sé si heu sentit que amb gas natural podeu escalfar casa vostra gastant molt menys. No és que m'hagi tornat boja, és que aquest hivern, si t'instal·les, et regalen fins a 230 euros. I no només això, sinó que, a més, podràs començar a estalviar fins a 1.000 euros cada any. No em diguis que no és increïble. Doncs comprova quan pots estalviar. Entra a netgia.es i a la mateixa pàgina d'inici veuràs una aproximació del que t'estalviaràs instal·lant gas natural. No t'ho pensis més. Entra ara a la web de Netgia o truca al 900 799 426, i aquest hivern estalvia més i gasta menys amb Netgia.
Què? Bé, que avui, si és veritat que hem tingut a Javier de la Rosa, és veritat que hem parlat de... Bueno, però el de la Carolina Juste d'avui
és
de les coses més bèsties que puc dir que he vist mai, només pel que fa a aquesta dona.
Sí, és que...
I han d'anar al cine a veure-la.
Jo crec que fa fins i tot les neutres, les pagues.
Tot. El gener i a l'abril rodava.
Sí, sí.
Per tant, Carolina Juste demostra que qui no vol aprendre un idioma és perquè no li dona la gana.
Totalment.
Perquè és que és bestial.
Sí, sí.
Mira, no he volgut tirar la cançó perquè la gent vagi a veure-la. jo ahir plorava, perquè la vaig veure ahir, plorava veient Carolina Justé amb una guitarra que jo pensava que cantant L'amor particular del Lluís Llach al final de la pel·lícula.
A més, és que el tema és preciós, ja.
És que el tema és preciós, però més cantat amb sí, ella. Sí. Una noia que és... Ella és de Badajoz, però la Conxita era de Huelva, andalusa. O sigui, clar, que evidentment no parla el català perfecte, però és que la Carolina la parla pràcticament perfecta. És bestial.
Sí, sí.
Estic en estat de xoc. Bueno, què ve, Bartolí?
Sí, jo també estic en estat de xoc.
Constant.
Sí, constant. Vaig néixer en aquest estat, ja. Sí, sí. No, és que jo estava pensant en els oients que ens estiguin escoltant ara i que no hi eren a les 6 del matí, doncs potser hauríem de fer-los saber com hem començat avui el programa a les 6 del matí.
Hay alguien...
Després de remuntar un 0-2 a l'Almeria i acaba guanyant 5-2. Perdó.
Oh, quin fàstic.
Quin fàstic d'esternut, eh?
És el canvi de temps, això.
Sí, és veritat. És les pujades i baixades de temperatura i
no,
tot
no,
bé.
No, i és l'al·lèrgia. Molta gent té al·lèrgia.
Ah, també.
Ah, sí, sí. I demà què?
Demà Ot Bou, Lola García, Joan López de la Gretònia i de la Tertúlia amb la Mònica Hernández. I demà la Paula Valls, una cantant catalana que té una història per explicar-nos magnífica. I parlarem de tele amb el Broc, amb la Paleta.